Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Sobirà. La Generalitat espera que la Unió Europea aporti els recursos necessaris per tirar endavant el nou projecte de gasoducte submarí entre Barcelona i Marsella. La demanda l'ha fet el president aragonès des de Brussel·les.
Des del meu punt de vista, doncs, hauria de ser candidata a rebre fons europeus, però en tot cas això s'haurà d'implementar i, doncs, si hi ha participació de fons europeus, doncs, l'haurà d'explicar a la comissió.
Per la seva banda, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, s'ha mostrat confiada que la major part d'aquest nou gasoducte submarí es finançarà amb fons europeus. Ribera creu que la infraestructura podria estar operativa abans de 7 anys. I avui hem estat pendents d'altres informacions que us resumim ara en format més breu. Per exemple, Esquerra aplana el camí dels pressupostos de Pedro Sánchez. Els republicans renuncien a presentar-hi una esmena a la totalitat i es donen temps per negociar les inversions pendents, un millor finançament i també l'habitatge. Pedro Sánchez desvincula la negociació dels pressupostos de la reforma del delicte de sedició, per la qual, diu, no hi ha una majoria parlamentària. Oriol Junqueras ho atribueix a falta de voluntat política. Els tripulants de cabina de Vueling han convocat vaga entre l'1 de novembre i el 31 de gener, cada divendres, diumenge i dilluns, els dies festius i algunes dates assenyalades de Nadal. Retreuen a l'empresa que no demostri cap intenció d'atendre les seves demandes salarials. La comissió que investiga l'assalt al Capitoli del 2021 als Estats Units cita declarat Donald Trump el pròxim 14 de novembre. El seu exassessor Steve Bannon ha estat condemnat a 4 mesos de presó per no cooperar amb la investigació. La Catedral de Girona, parlem de cultura, s'ha convertit per primera vegada en escenari del Festival Temporada Alta amb l'estrena aquest divendres de Confessions de Sant Agustí. L'actor Joan Carreras ha posat la veu en la lectura dramatitzada que adapta textos d'aquesta autobiografia filosòfica escrita fa més de 1.600 anys per Agustí d'Hipona. Els nens es vacunaran de la grip a partir de l'any que ve. Salut ha avançat a Catalunya Ràdio que incorporarà aquesta vacuna al calendari dels infants entre 6 mesos i 5 anys a partir de la campanya 2023-2024, seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat i dels experts. La vacuna serà d'accés gratuït per tota la població infantil i no només per als nens de risc, que són els únics a qui ara ja s'administra. La mesura la reclamaven des de feia temps els pediatres perquè els més petits es contagien molt de la grip i la transmeten a la resta de la població. El doctor Toni Soriano és cap de la Unitat de Patologies Infeccioses Pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Hi ha tants atacs secundaris, és a dir, contagis en entorns escolars molt importants i la població infantil és, d'alguna manera, molt transmet molt bé aquest virus a la resta de població.
Tal com ja es fa amb els nens de risc, la vacuna de la grip en infants té una pauta de 2 dosis el primer any que es rep i després, un cop a l'any, fins als 5 anys. Repassem ara la informació esportiva. David Ubach, bona nit.
Bona nit. La Lliga de Futbol de Primera Divisió reprèn el pols aquest cap de setmana amb els partits dels equips catalans diumenge, tots tres. El Barça buscarà apropar-se al Madrid davant d'un Atlètic Club de Bilbao que manté que serà ambiciós al Camp Nou. També diumenge, Espanyol Elx i Girona Osasuna. El Barça femení Sandra Paños ha rebut l'alta mèdica després de 3 setmanes de baixa i la portera ha entrat en la convocatòria per jugar demà dissabte al camp del Betis en partit de Lliga. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha perdut a la pista del Pozo de Múrcia per 2-1, però continua líder, això sí. L'Indústria Santa Coloma, mentrestant, ha saldat el seu enfrontament davant del Xota Navarrés amb el seu tercer triomf consecutiu. El conjunt colomenc s'ha imposat per 3-2. El Granollers ha perdut el seu partit de la Lliga Sobal d'handbol. Els vallesans han cedit a la pista de la de Mar de Lleó per 43-32, encara que es mantenen segons. En motor, destaquem també que el pilot barceloní Àlex Palou ha debutat en la Fórmula 1. Ha estat en la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi dels Estats Units i al volant d'un McLaren, l'escuderia d'on és provador. Palou, pilot de la IndyCar nord-americana, ha marcat el 17è millor temps. I també en motor, Sebastián Ogier lidera el Rally Catalunya Costa Daurada després de la disputa de la primera etapa aquest divendres, i acabem amb un apunt de bàsquet a l'Eurolliga. Aquest divendres s'ha tancat la quarta jornada amb el següent resultat destacat. Madrid 72, Estrella Roja 56.
Fins aquí les notícies.
Hello and welcome to Filling the Sink.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
This week on Filling the Sink, we are talking about the best cocktail bars in Barcelona.
Filling the Sink, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia, cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat, amb Alejandra Angulo.
Filling the Sink, a podcast from Catalan News.
Entra a sexydream.es i troba-hi tot un ventall de productes per gaudir de la teva sexualitat, sol o en parella.
Deixa volar la imaginació i permet-te gaudir.
Enviament totalment discret, entre 24 i 48 hores laborables.
sexydream.es.
Retrocedit a l'any 58 i, de fet, per ser justos, hauríem de retrocedir bastant més, perquè aquesta cançó...
Any 30!
Ja està, ja m'ho estàs repitjant, no? És que no em deixes temps de dir res, eh? Any 30, originalment.
Sí, perquè era una cançó creada per Eddie Cantor en una pel·lícula musical que es deia Hoopy. Ja està, ja ho saps, sí, sí.
I aquesta versió la va fer l'any 58 la Nina Simone. Liz Taylor is not his style and even Lana Turner. Baby just cares for me. Home, jo crec que un bon rotllet per començar, una mica de relax. Portem unes setmanes intensíssimes de festivals i ara comença una miqueta de temporada de veritat de La Finestra Indiscreta. I tenim avui una sorpresa que, vaja, és que estic tan content de poder-la anunciar, i és que ha tornat la Desi!
Havia donat la casualitat que no coincidíem i em feia moltíssima il·lusió tornar, o sigui que estic encantada.
Bé, deixa'm que li posi unes gotetes de Chanel número 5, que és l'anunci que es feia amb aquesta cançó de la Nina Simone.
No m'aniria malament.
En plan, els amigos de Peter o los amigos de Desi, podríem dir, no?
Però m'heu trobat a faltar, no?
Bé, i els oients encara més. És que no saps com t'han reclamat, però, clar, t'he de presentar ja, perquè no sé si saps que aquesta temporada, l'any passat, com era els 35 anys, vam estar fent els 35 anys de vida a La Finestra per fer les introduccions. Aquest any no, hem decidit fer els 35 anys anteriors.
Ah,
estem
bé.
Revisant clàssics musicals
història,
i clàssics
clar.
Cinematogràfics. I és meravellós pensar cada any, a veure, allò, quin any toca aquest? 60... Quines cançons hi havia l'any 62?
Que
i
bueno.
Sí, sí, molt divertit.
És molt xul, és molt xul. Redescobreixes moltíssimes coses.
A més, en un moment que cal fer aquesta revisió del passat, mm-hmm. No? Que sembla que ens hem oblidat de la història, o sigui, perfecte.
A La Finestra sempre hi haurà lloc per fer això, evidentment. Seguim l'actualitat, però jo crec que quan millor ens ho passem és fent aquestes coses. I, per exemple, doncs, retrocedint aquest cop a l'any 79, que és l'any que tocava, pensava que l'Àlex aquí triaria el Dràcula del Frank Langella.
Oh, no.
I no! Però una pel·lícula que crec, Desi, que t'agradarà bastant.
El dia en que nuestro Oscar cumpla 3 años, le compraremos un tambor de hojalata. Solo la promesa del tambor de hojalata me impidió expresar con más fuerza el deseo de volver nuevamente a mi posición cefálica embrionaria. Por otra parte, la comadrona me había cortado el cordón umbilical, así que ya no había nada que hacer.
Jo crec que si fos la banda sonora Enigma, amb aquest diàleg i aquesta música, l'haguessis encertat,
cas,
eh?
Sí, si no, hauria sigut massa.
Gran ja, no? Morijar, gran Morijar.
El sí, timbal sí. Del Llauna, de l'any 79, amb aquell actor, ai, no me'n recordo com
es diu. David Bennett.
Sí,
David Bennett, que tenia 13 anys i ara és viejuno, com jo, però total, eh? O sigui...
I que estava Legend, que realment, doncs, un personatge ben misteriós per una pel·lícula, realment...
Premi Nobel la novel·la... Òscar a la millor pel·lícula per a una anglesa, Palma d'Or al Festival de Cannes, 2:22, i vol que Schlöndorf, que bueno, ja no ha pogut mai més superar-ho, tot
no,
això.
No, la veritat és que no.
No, no. Esclar, és així.
És així, és així. I així hem començat la finestra indiscreta en aquest bonic divendres gairebé dissabte, o dissabte gairebé divendres, agafeu-ho com vulgueu. Ha tornat la Desi, hem acabat els festivals, hem tornat a Barcelona. Bé, hem tornat en general, i el cinema Desi mai ha marxat. I per això segueix aquí la finestra indiscreta, perquè portem 36 anys i esperem estar 36 més a Catalunya Ràdio amb aquest bonic programa.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Hem tornat, però el que no ha canviat és que portem uns programes atapaïdíssims, Desi, perquè és que hem fet tantes entrevistes a Sant Sebastià, a Sitges, a tot arreu, hi ha tantes estrenes per setmana i cada vegada més continguts a plataforma que ja no sabem què fer. Festivals, tenim festivals per un tubo cada setmana.
Però ara és quan hem de fer la feina real del crític, no?, que és escollir bé les pel·lis que realment val la pena...
La prescripció.
Exacte,
o sigui, ens hem convertit en prescriptors, realment. Ja gairebé ni analitzadors.
Ja, però, bueno, com a mínim, fer aquesta feina d'una mica de criba, no? Perquè si no s'estrenen pel·lis i passa un mes i no te'n recordes de pel·lis que fins i tot et van agradar moltíssim.
Ens has portat pel·li per recomanar d'aquí uns minuts?
Sí, sí.
Val, val, d'acord, molt bé, molt bé, molt bé.
Doncs avui som Sílvia Andrés, la Desi, evidentment, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Alice Tapiol i Eduard Nas. I tots els altres que ens ajudeu a fer aquest programa cada setmana. Marta Armengou, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Covatzis, Alba Laguna, Guillem Marí, Carla Romero, Pere Vall, Núria Vidal... I tots vosaltres, clar, que ens podeu escriure a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Volem saber-ho tot de vosaltres. La vostra vida, els vostres gustos, les vostres pel·lícules i músiques. Endavant!
Hi ha lloc per mi en el nou paradiso?
Alfredo! Alfredo! Alfredo!
Toto, quan tanqueu, acompanya
sí,
la
senyora.
Casa.
Sí, senyora.
Me'n vaig, Alfredo.
Sí, sí.
Me n'alegro que hagis vingut.
Com, per exemple, l'Isar, que ens ha escrit Desi i ens ha dit: bon dia, el meu nom és Isar i tinc 27 anys. Ja des de petit sempre m'han interessat el cinema i les arts escèniques i he tingut la sort de tenir uns pares que sempre m'han portat tant al cinema com al teatre, gairebé un cop per setmana. Tot i que una de les pel·lícules de la meva vida la vaig veure per primera vegada a casa. I és que quan tenia 10 anys, el meu pare em va regalar el DVD de Cinema Paradiso. Dic, home, a mi el meu pare em va regalar l'VHS, per això sóc una mica més gran, no?, de Cinema Paradiso. Per mi, una de les pel·lícules de la meva vida i, sobretot, de la meva infància, perquè em va fer estimar encara més aquest art capaç d'emocionar, interpel·lar i fer evadir a l'espectador. Val a dir que l'he revisat diverses vegades tant la pel·lícula com la música d'Ennio Morricone. Gràcies, pare, per aquest descobriment. I dius, home, sí, és el que parlàvem amb la DC, és una pel·lícula fundacional. Clar, a mi tothom em deia, sembles el nen de Cinema Paradiso, no?, quan eres petit i t'agradava el cinema. No sé si a l'Isard li passava el mateix. I afegeix, per cert, estaré encantat de venir un dia a la finestra per participar de la tertúlia de cinema. Per mi seria un plaer, perquè no sé si ho saps, Desi, que estem convidant els oients.
Això no sabia.
Sí, és una novetat, una novetat.
Això m'agrada molt, que guai.
Sí. Un cop, intentarem un cop al mes o així, que vingui un oient, i potser alguna setmana, doncs et tocarà coincidir.
Està molt bé, molt xulo.
Ja hem fet un, eh? Ja ha vingut un.
I com va anar,
sí, sí. Bé.
El recuperaré.
Un desparpajo, però... sí.
Doncs a veure si l'Isard... Ens apuntem la teva petició, en tenim unes quantes i hem d'anar seleccionant, però aquí estàs, a la llista.
Em deixeu fer un aniversari, perquè hi ha dues dames actrius il·lustres casades amb monstres de la interpretació que van néixer el mateix dia, no del mateix any, que és el seu aniversari i que avui celebrarà una mica la seva existència. Joan Plowright, la vídua de Laurence Olivier, divendres que ve fa 93 anys. I Elsa Lanchester, la núvia de Frankenstein, la dona de Charles Lofton, el mateix dia farà 120.
Snow is a strange white word. No ice or frost has asked of bud or bird for winter's cost. Yet ice and frost and snow from earth to sky this summer land doth know. No man knows why.
I really can't stay.
It's cold outside.
I've got to go away.
A veure, alerta, eh? Aquella senyora que recitava que semblava la reina d'Anglaterra que s'acaba de morir, era la Joan Plowright, la dona de Laurence Olivier després de Vivien Leigh, senyora que no sé si recordareu, a Un abril encantado va ser finalista a l'Òscar, sortia a Te con Mussolini, a Jane
Eyre... Mussolini segur,
sortien totes! És d'aquest tipus de senyora, és d'aquest tipus de senyora. Però això que sentim ara és una cosa raríssima. Escolta, ràdio, any 1950, la nòvia de Frankenstein i Charles Laughton, el seu marit, cantant junts, baby, it's cold outside.
Jo el que vull que m'expliquis és, m'has venut aquestes dues parelles com dues parelles estranyíssimes. Sí. A tu també se't fan estranyes, Desi, o
bueno,
què?
Bueno, hi ha una qüestió molt essencial. És a dir, Laurence Olivier era bisexual, Charles Laughton era bisexual, i les dues senyores eren especials, vull dir, així de clar, vull dir, és així. A més, no s'amagaven, tot molt bé, tot estupendo, molt bé, molt bé, molt bé. Recordeu Testigo de Cargo?
Sí.
Recordeu la infermera de que vol, ha de pujar amb la cadira de l'escala, que ell de dalt, i el persegueix amb una injecció i una agulla per tota la pel·lícula? Era ella, la dona. Recordeu Mary Poppins?
Sí.
La senyora que marxa al començament de la casa perquè no pot més amb els nens i tot plegat. Aquesta també era ella, que era la núvia de Frankenstein. Ja està. Senzillament, és un detall gorina. És una... com una cosa viejuna. És una rampoina. És una monada. Maybe we start a
pretty small... Hola.
La finestra indiscreta.
Nice to see you too.
Finestres. Aquesta setmana tindrem a The Rock en plan superheroi i a Javier Bardem cantant amb un cocodril.
Un cocodril? Que canta.
Però nosaltres passarem un any i una nit amb Isaac i la Cuesta.
The show must go on.
Observarem El color del cel amb Francesc Garrido i Marta Itura, i en el mes del Halloween mirarem els millors llibres de terror i ens enfrontarem a 5 diables.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Una finestra, una nit de hype. I aquest serà el motiu musical d'aquesta nit, Desi. Són els Eagles of Death Metal, que, clar, és el grup que tocava a la sala Bataclan en la pel·lícula, també, clar, d'aquesta setmana que ha estrenat l'Isaac la Cuesta, no? Un any o una noche. I, home, la veritat és que jo no els coneixia molt i em va sorprendre realment dir que el nom espanta més que la música, no?
Que
Eagles of Death Metal sona molt xungo.
Saps una cosa curiosa?
Sí.
Immediatament després de la sala Bataclan havien d'actuar a la sala Apolo de Barcelona i no van poder perquè van quedar completament afectats per tot allò.
Òbviament.
I es va postergar, i ara em vaig entrar l'altre dia que a la sala Apolo de Barcelona va aparèixer mort un jugador de bàsquet o de no sé què.
Rugby.
O de rugby, bueno, de rugby. Quin susto, mare de Déu. Bueno, que fort, que fort, que fort, que fort, que fort.
Centrem-nos en coses més positives, com per exemple, que és la primera vegada que la Desi ve a la finestra discreta aquesta temporada, i tenies el teu primer encàrrec de parlar-nos d'alguna de les pel·lícules de la teva vida, per allò que dèiem abans, perquè gairebé ens ho passem millor recuperant els clàssics que visionant-ne de nous. Doncs escolteu, aquesta és la proposta de la Desi.
Harold, qué alegría volver a encontrarte. Desde el momento en que te vi, supe que íbamos a ser buenos amigos. Vas a menudo a los entierros, ¿verdad?
Sí.
Sí, yo también. Son divertidos, ¿eh? Todo es cambio, todo se renueva. Entierros y nacimientos, todo enlazado. El gran círculo de la vida. Oye, se lleva bien este coche. ¿Tú has llevado alguna vez un coche de muerto, Harold?
Sí.
Para mí es una experiencia nueva. Se agarran en las curvas.
Don't be shy. Ai, Cat Stevens.
I aquesta cançó, que és brutal. O sigui, és com de...
Quina emoció.
De gallina, sí. Sí, bueno, jo he agafat Harold i Maude, que és una de les meves comèdies favorites de la meva vida. I l'he escollit ara perquè és una pel·lícula en positiu. I trobo molt a faltar les pel·lícules, les comèdies i els drames que siguin optimistes. I tot i que és una pel·li que parla de la mort, no? Des de dos angles diferents dels dos personatges, perquè és la història d'amor entre un noi jove que es vol suïcidar, que és un... i comença
joven
així la pel·li.
Joven chalado, millonario.
Exacte, això que m'explicaves.
Així es deia la pel·lícula aquí. Joven chalado, millonario, seduce, vieja, chiflada.
Exacte, que és la Ruth Gordon, que és una dona ja gran, i és una història d'amor entre aquests dos personatges que es troben. És una pel·li sobre la mort, però sobretot és sobre la vida. I m'agrada molt tot, com està escrita, com estan escrits els personatges, m'emociona cada vegada que la veig, està plena d'idees visuals, és molt divertida, i sobretot aquesta cosa de, por fin, pel·lis, no? Tornar a veure pel·lícules que tenen un missatge optimista, sense deixar de parlar dels temes que ens preocupen a tots.
I t'agrada també el pòster, perquè és un...
El tinc a casa, és un dels pocs que tinc. Dos pòsters, i un és aquest, i a més està al menjador de casa, i vaig a ver-li, perquè el pòster és bastant així macabro, i vaig a ver-li d'explicar als meus fills una mica de...
Un dia, quan siguin més grans, amb el Carlo agafeu els nens i us els emporteu a Minnesota, perquè hi ha un teatre cinema, Westgate Theater, que existeix encara, quan van exhibir la pel·lícula sense parar durant 3 anys.
Que guai.
I van anar els 3 anys, els protagonistes, el Bud Cort i la bruixa de la Semilla del Diablo,
sí,
la Ruth
Gordon.
Sí,
i el Bud Cort va fer coses amb el Wes Anderson, sortia sí. A la F Aquàtic, per exemple, era un dels personatges. I a més aquesta cosa com de quan trobes molt a faltar com l'amor cap als actors de comèdia, no? Els dos estan impressionants i és molt maca, o sigui, és una pel·li molt influent a directors com el Wes Anderson.
Hal Ashby, el director, 1971 l'any, no surt a la llista que ens va fer un oient la setmana passada, i un altre oient diu, que maco el d'aquest oient en semblant títols de pel·lis, llàstima que no hagi sortit Sunset Boulevard, però queda absolutament perdonat.
És veritat, i Haruhi Mott, per cert, que ens intentem dir, podeu trobar-la a Filmin, sobretot, com gairebé totes, i també altres plataformes, però allà està de lloguer. Bé.
I es va publicar el llibre, que mai no havia estat editat aquí a Espanya, en què està inspirat la pel·li, també es pot trobar.
Un llibre d'un director de cinema, eh? I es va morir, Colin Higgins, va fer 3 pel·lícules només, Com eliminar a su jefe, que era d'ell. I sí, que mira...
Doncs escolta, mira, acabem de tornar de Sitges, que com sabeu està infestada de gats, bàsicament, i mira, doncs aquí a l'estudi, la gateta.
Vinga, recordeu la mítica pel·lícula Armes de Mujer amb Sigourney Weaver i Melanie Griffith?
Home, les millors ombreres, les millors ombreres dels
anys 80. Sí, d'aquells anys 80 tan horroroses.
Amb aquell bitxo desagradable.
Sí, ara bueno, ja ho tindràs la teva ració de bitxo desagradable. Heu de saber que hi haurà un remake. I quina serà la protagonista?
Selena Gomez produirà i protagonitzarà un remake. I Sigourney Weaver, ja ha dit, és molt valenta de fer això. No sé si
ho vol dir. Però és que a més era una pel·li molt radical en el moment en què es va fer. O sigui, aquests intents com d'actualització en clau feminista de pel·lis, diu, si ja la van fer, vull dir, perquè la volia tornar a fer. Sí.
Portarà les ombreres, Selena Gomez? What's new?
Avui, al fons, no hi ha ració de Tom Cruise, però sí hi ha ració del bitxo.
De l'odi.
Perquè el bitxo semblava que retirava, perdoneu, el bitxo vol dir Harrison Ford. Semblava que es anava a retirar. Però ara es veu, al fons, que ha decidit treballar amb la Marvel. Com?
Com
per
tots.
Què?
Com doncs, tots. Perquè, de fet, pobre, agafa el paper que feia William Hart, però com s'ha mort William Hart, doncs ell segueix sent aquest personatge que es diu Thunderbolt i que, a més, acaba convertit en Red Hulk. O sigui, que el podries veure convertit en una bèstia parda.
Merda, un bitxo verd.
No, vermell. Red Hulk. What's new, pussycat?
Whoa! Vinga, va, una pel Gorineta Gran, perquè avui Gorineta Gran...
Ai, Déu meu.
Farà poc, avui no exactament, avui demà o demà passat, aquesta setmana, exacta, fa 100 anys d'una cosa. Tu que ets el senyor aniversari del programa...
És l'any del pas, se t'ha escapat
d'alguna. El cantor del jazz.
No.
I això ho vam dir-ho.
No, va, molt fred. És l'aniversari, al fons, de la primera red carpet de Hollywood. I qui... la va protagonitzar.
Alerta. 100 anys de la primera catifa vermella, que va ser per Robin de los Bosques, la de Douglas Fairbanks.
I un setmana que he pensat que ja tocava. Mel Gibson testificarà en contra del judici que ens comença d'aquí, ja, i ha començat avui, de Harvey Weinstein.
I ha coincidit,
un home,
això?
Gràcies a Déu.
Sí, sí, sí. Kevin Spacey dient que ell és abusador perquè el seu pare és nazi i tal. I m'ha recordat molt Esparta. No sé si la vas veure a Sant Sebastià, però també hi havia un pare
una
nazi
història.
I tal. I dius, ai.
I m'he reservat la notícia que més il·lusió em feia pel final, perquè resulta que el dia 9 de novembre és la nova temporada de The Crown. I m'imagino jo amb un te i amb un noruec.
I al final,
què?
Un pastís noruec.
Morirà la reina o no morirà la reina?
Un pastís noruec, gorina gran. Això és un
indirecte. I la primera ministra britànica. Això és un dalt de baix. Què està passant?
Ai, quins nervis que hi ha.
La caïda de l'imperio.
Necessiten 20 guionistes per aquesta temporada.
Me'n vaig a parlar amb l'Oriol.
Los muertitos de gorina.
Pelut, quina alegria! On us havíeu ficat, camàndules?
Mamà, em va sortir i peco porrins bé.
És la neguitrona.
Qui pi?
La neguitrona és una dona astronauta que encara és a casa.
Ah, sí, pi. Tapanem pi, ups, ponem pi.
Ep, no tingueu por.
Tapanem pi, popo, fem pi.
Va, no sigueu porucs. Escolteu una cosa. La neguitrona és amiga vostra.
Apa, mi pigapa, no es pot trepar?
Sí. Escolteu, entreu a casa, que aquí agafareu fred.
Et sona tot això?
Això més, el primer, no? La veritat, ara
no, veies TV3 quan va començar TV3.
No l'he reconegut, no? Però...
Doncs era un programa que es deia Fes Flash, que sortien els peluts, que eren aquests bitxos que parlaven amb la P. I un actor, Pep Guinyol, que mor als 68 anys i que va ser molt característic de la televisió d'aquella primera època. Sortia Tres i l'Astròleg, va acabar a Madrid, va fer alguna pel·lícula, La Moños i tot això. I, bueno, a Madrid més aviat, pues, Màquina Baja, Cuéntame Cómo Pasó, La Que Se Avecina... En fi, un record per aquella infància. I un altre record... Això també ho veies, tu, de petita?
Això sí, sí.
Doncs és que s'ha mort l'autor d'això?
L'autor, sí. Això sí que ho havia llegit. Sí.
Claudio Vierna, mort als 81 anys, el productor animador mallorquí que va crear D'Artacan i Los Mosqueterros i La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. Sí, tal com sona, eh? No? Sí.
De fet, van fer una pel·li fa poc també, no?, D'Artacan, d'animació,
amb els dibuixos originals. Sí, sí.
Bueno, queden només dues persones més que retirar una mica dels diccionaris en aquest moment, que són el Ted White, que ha mort als 96 anys, Stuntman mític de la vella generació, havia sigut el doble de John Wayne, de Clark Gable, etc. I la gràcia és que quan ja era molt gran i estava arruïnat, el van recuperar a la sèrie Divendres 13. Mm-hmm. I ell és el que feia el paper de Jason enmascarat.
Però aquí, però havien canviat moltes vegades.
No?
Bueno,
el Catherine, el actor... El...
Sortia tras el corazón verde, Silverado... Bueno, finalment, Jean Tullet, a mort als 69 anys, la parella de Miu Miu, escriptor, autor de Le Magasin de Suicide, que va adaptar al cinema el Patrice Leconte, que va sortir autointerpretant-se a Cachet, de Haneke, i que va dirigir una pel·lícula que és de Rainbow for Rainbow. I ja està. Fins aquí els mortitos.
I ja està.
Però
hem parlat de gossos d'animació, hem parlat d'aquestes figures d'animació. Escolta, dibuixos i animals, tu.
Busco alguna cosa original. Una cosa meravellosa, una cosa màgica. Un cocodril que canta.
Tornaré aviat. Si algú t'ho pregunta, digue'ls que ets de peluix.
Música.
Lil, el meu amic cocodril, estrena en català, eh? Important. Qui vulgui aprofitar, doncs ja ho sap. No sé si han doblat les cançons, també.
Jo tinc molt... No, l'heu vista? Jo tinc moltes ganes de veure-la, no, però sense ironia, eh?
No. Jo l'he vista i precisament et volia dir, portaràs els teus fills per
sí,
això?
Sí, però la risa és que vam veure el tràiler, vam anar a veure Tadeo i Jones i ens vam posar el tràiler. I des d'aquell dia estic tot el dia iremos a ver la del cocodrilo i m'he adonat que em fa més il·lusió a mi que ells, o sigui, ells no se'n recorden, però a mi sé que em fa com gràcia, no sé per què.
No, mira, escolta, abans que parlaves del cinema positiu, clar, per entendre'ns, sí. Doncs aquí tens un bon exemple de pel·lícula positiva de musical lluminós. Sí.
Aquí vosaltres dos heu de fer un projecte al servei dels vostres fills, eh, Desi? Perquè això, crec que Javier Bardem ho va fer perquè el seu fill volia...
Volia veure...
Sí, va dir, per fi, els nostres podran veure una pel·lícula meva.
Té alguna cosa com de l'esperit aquest dels 80, no? De premisses una mica xiflades, no?
Alain Delon va fer el Zorro una vegada perquè el seu fill, Anthony Delon, li va dir... M'agrada el Zorro. I l'any de l'any se faré de Zorro. Ah. I ja està. I mira, i els pares que podeu...
No, jo, dissabte, a primera hora, el cocodrilo.
Cocodril animat, amb la veu del... Com es diu? Del Jonas... No sé si un dels Jonas Brothers, no? Un d'aquests, bueno, no sé. I Javier Bardem, efectivament, i vaja, una pel·lícula doncs, que no enganya, simplement el que és.
Inofensiva i simpàtica,
i ja està.
No?
Vaig llegir una crítica que estava prou bé, no? Que deien, en mig camí entre doncs, això, una comèdia familiar i una fumada una mica estranya, no? Perquè un cocodril cantant, que canta però no parla, saps? O
sigui, bueno, escolta, Fantasia de Walt Disney, hi havia un ballet de cocodrils a un moment determinat, elefantes, hipopòtams i cocodrils, o sigui, és
aquí tot
possible.
Aquí han fet la versió reduïda,
tot
però...
Bueno.
I a mi les preses amb cocodrils
m'encanten. I com que ara ja es passa de parlar del cocodril aquest a parlar d'un any i un dia? Yeah.
Doncs amb un separador, Uri, tira amb un separador.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tinc la finestra oberta a un quadrat de cel blau on passen lents els núvols i ràpid els ocells.
Me obsesiona el miedo a olvidar algo.
Ramón, esto no es...
Lo que no te mata te hace más fuerte, de Churchill.
The show must go on.
No és un gran doblatge, també, de dir, aquest tràiler, si podeu, mireu-la en versió original, perquè el tema dels idiomes i els llenguatges, doncs, està ben jugat a la pel·li.
I és important, clar.
Sí. Un any o una noche, Desi.
A mi em va agradar moltíssim. De fet, crec que és una pel·li que s'ha de reivindicar molt i que igual no s'ha parlat tant d'ella com s'hauria d'haver parlat, perquè han aparegut altres pel·lis espanyoles que eren importants aquest any i li han fet una mica d'ombra.
Home, a més el que va passar a Berlín, que estaven competint
amb
Alcarràs.
Sí. I jo crec que Alcarràs, que és una pel·li extraordinària, li va treure molt de protagonisme a una pel·li com aquesta, que a mi em sembla una pel·li que fa... jo reconec que quan va sortir el projecte també dubtes una mica, no? Una cosa tan propera en el temps, però la feina que han fet de parlar d'un fet així des de la intimitat i parlar del dol i del trauma i de com ens relacionem amb els altres quan passem per una experiència tan dura, em sembla
brutal.
Atac
terrorista, que en parlàvem abans, a la Bataclan, van morir 80 i tantes persones,
sí,
en fi.
Però explicat a través d'una parella i els efectes que té sobre ells el...
I en poeta. Ètica.
Totalment.
És curiós.
I amb cossos. Aquesta idea de parlar dels fets des del cos, com es toquen, com es rechazen en un moment donat, des de la intimitat. A mi em sembla que tot està explicant des de les relacions físiques entre ells. Em sembla una barbaritat. I sense fer spoiler, amb una decisió a meitat de pel·lícula que a mi em sembla molt interessant i que eleva la pel·li. O sigui, que la converteix en una cosa... molt per sobre del que sembla, no?
M'agrada que diguis això perquè precisament jo pensava, quan vaig sentir del projecte innocent de mi, pensava, ui, és aquí la Cuesta rodant una pel·li sobre un thriller d'acció tal, no té res a veure, no, però no és aquest el tema central de la pel·lícula i el Nahuel Pérez, el protagonista, ja m'ho deia Sant Sebastià.
És un any o una noche, no? O sea, la primera part del títol és un any, no és la noche, és el año posterior i la pel·li va de eso, no? Va de eso i és... Es una peli muy de subjetividad también, de cómo los recuerdos se ven atravesados por esta experiencia traumática, qué se imprime en uno, cómo uno lo revive, cómo ese hecho vive en uno. Es muy de eso, de cómo uno lo vive, no en el presente, ¿no? Sino todo lo que nos deja.
Em va agradar molt parlar amb el Nahuel per saber com havia treballat amb la Noemí Merlant el tema, el concepte aquest del dol compartit, no? Que és molt interessant que apareix en aquesta pel·lícula. Vam poder parlar-ne una mica més a fons amb l'Isaki, que jo al principi li deia, ostres, Isaki, això em va sonar com estrany al principi, després ja veient la pel·lícula no se'm va fer tan estrany, i ella em deia, no, si jo és un tema que a mi m'agrada molt.
No, a mi, sembla, a mi és un tema que sí que em toca molt de prop, no? El tema de com hi ha gent que vol apostar per la lluita armada com una forma de canviar el món, és una cosa que he tocat en diverses pel·lícules, i he filmat víctimes de diferents conflictes, però en realitat la pel·lícula no és de tema, o sigui, que no és que jo volgués fer una pel·lícula sobre els atemptats de Bataclan ni sobre terrorisme, en realitat és una pel·lícula sobre el Ramon i la Céline, que s'inspira en persones reals que van estar a Bataclan la nit del concert de l'atemptat, i el Ramon va escriure en un llibre. I bàsicament el que es va impactar molt va ser quan els vam conèixer i ens explicaven com havia sigut la seva vivència, no? El fet d'estar en aquell concert, que el qual entren superenamorats i surten d'allà convertits en persones diferents que han de començar a aprendre a viure de nou. I va ser, doncs això, la coneixença d'aquestes persones concretes la que ens fa fer la pel·lícula. Sí que ens feia por, sí, ens semblava que era un tema extremadament delicat. I una història que encara és molt propera, que fa molt mal a molta gent. I de fet és curiós perquè quan vam començar la preproducció molta gent a França ens deia si no seria massa aviat per fer una pel·lícula sobre això, perquè de fet el Ramon González va ser un dels primers que va escriure sobre la seva experiència, i a poc a poc al llarg dels mesos van començar a sortir més obres de teatre, còmics, altres pel·lícules, com la necessitat de parlar-ne, no? I bueno, sobretot el fet de poder fer la pel·lícula amb ells, el Ramon, la Mariana, l'Ivan i la Maria, que són les quatre persones que van estar en aquell concert, ens han acompanyat tot el procés i això ens ha fet sentir una mica més segurs.
Clar, és el que t'anava a preguntar. Sense la complicitat d'ells t'haguessis atrevit a fer-ho o què?
No, jo crec que no. No és... Ja et dic, o sigui, el detonant va ser el sopar en què es vam conèixer i veure la relació que teníem, que ja tenien ells, i tot el que ens van explicar va ser el motiu. Jo crec que sobretot hi ha un moment en el qual el Ramon ens explica que quan estaven tancats, ells fugen estan en ple enmig del tiroteig, el Ramon en concret arriba a veure com disparen contra ell i ajuda a reconèixer el rostre per fer el retro robot d'un dels terroristes, aconsegueixen fugir per les escales i s'amaguen en un camerino molt petit d'uns 5 metres quadrats en el que hi ha una cinquantena de persones. I ens explicava el Ramon que en aquell moment ell va pensar que si moria la seva vida hauria estat en un risc, un fracàs. I va decidir que si aconseguia sortir d'allà canviaria la seva vida completament. Mentre que la Céline decideix tot el contrari, no? Que no vol que els terroristes canvien la seva vida, que li és satisfactòria. Aleshores, el fet de poder entendre també els dos punts de vista i no saber què faríem nosaltres, no? Per mi era el tema de la pel·lícula. La qüestió aquesta de realment estem vivint com volem viure... I per mi és la gran pregunta que ens llença el Ramon, no?
Estructuralment és una pel·lícula complexa, no? Abans, de després, de... Bueno, estats mentals que també distorsionen una miqueta... no sé si això en el muntatge, a l'hora de rodar, doncs ja volíeu crear una miqueta aquesta sensació de descol·locació, una mica, anem a dir.
Sí, volíem que fos una pel·lícula completament subjectivitzada i que la forma respongués al que està passant en el seu cap, no? Hi ha una part d'hiperestèsia, és a dir, que la sensació d'alarma de que un soroll que passa pel carrer quan creu un cotxe sona molt més fort i crea un atac de pànic, però també hi ha aquesta idea, en el fons la pel·lícula està estructurada amb la idea de la imatge tabú, és a dir, la pel·lícula comença després de l'atemptat, quan han tornat a casa, i a partir d'aquí les imatges que han intentat ocultar, les imatges que intenten, perquè són gent que han vist coses que preferien no haver vist, no haurien volgut no veure que han vist, i aquestes imatges queden... intenten amagar-les i van emergint, i a partir i de seguida l'espectador comença a adonar-se'n que hi ha moments en els que les imatges que emergeixen dels records no casen entre elles, comença a haver-hi contradiccions. I això respon molt també a aquesta sensació... Bueno, en realitat es passa a tots, no? Tots volem creure i diferenciar entre records inventats i records reals, i al nostre cap tots són idèntics, tots són inventats i transfigurats. En el seu cas, quan parlàvem amb els supervivents, tots ens explicaven històries absolutament diferents. És a dir, no només no estan d'acord amb com era la llum del camerino, tenen records completament diferents, sinó que també, per exemple, un d'ells va veure morir el seu amic, que no va morir. O un d'ells recorda com llançaven granades els terroristes i fa el gest de llançar granades quan està comprovat que això no va passar mai. I en un dels casos més potents, potser és el cap de la policia, el Christophe Molmin, ens explicava... Ells van entrar a intentar matar els terroristes i no podien salvar ningú, i ens explicava dels seus companys, que encara a dia d'avui estaven molt traumatitzats per tot el que van viure dintre de la sala, i després afegia, són companys que no van entrar-hi mai. els vaig deixar fora a la perifèria guardant la sala, però s'han apropiat de records dels seus companys, no? Llavors aquesta lògica d'aquests records distorsionats també estructura una miqueta la pel·lícula i fa que hi hagi diferents lectures. Hi ha espectadors que la veuen de formes diferents i això m'agrada. També em deien que la gent plora en moments diferents, en diferents seqüències, en funció de com la vegis.
He parlat abans amb el Nahuel, no? I clar, m'ha fet veure un concepte que m'ha interessat molt, no? Que és el dol compartit, és a dir, com reaccionaríem individualment davant d'un fet com aquest o com es reacciona en parella. I a l'hora de treballar això, bé, teníeu l'ajuda del Ramon i etc, però bé, vau haver de fer molta cerca de què passa en aquests casos, quan és un, quan són dos...
Sí, sí, vam fer una feina de recerca i, com diu, sobretot, va ser el fet d'estar amb en Ramon, la Mariana, l'Ivan i la Maria, el que ens va ajudar molt a centrar la pel·lícula. A vegades experiències d'un et deies que hem col·locat amb un altre personatge perquè ens era més eficaç. També vam parlar molt amb molta gent, com vam filmar les evacuacions a Bataclan, doncs hi havia infermers i bombers que havien estat realment treballant aquella nit. Potser va ser dels moments com més estranys i commovedors i desconcertants, no? El fet d'estar reproduint, que tenia un punt d'acte psicomàgic, no? La mateixa gent reproduint aquell acte als mateixos carrers, era una mica alarmant pels veïns, no? Hi havia veïns que deien, ha passat alguna cosa, no? Perquè deien totes les ambulàncies gent amb mantes daurades, tèrmiques. Sí, en aquest sentit el rodatge va ser molt... una muntanya russa d'emocions, perquè és una pel·lícula molt intensa, tal com els hi passa amb ells. Els moments de felicitat es tornen eufòria, perquè l'adrenalina es dispara, i els moments de depressió són grans baixades, no? Que m'agrada pensar que, en el fons, són reaccions i comportaments molt reconeixibles, perquè els hi passa el que ens passa a tots, però multiplicat per 100.000. No, no és comparable, però d'alguna forma crec que tots ens podem reconèixer amb el que els hi passa.
Parlant de muntanya russa, jo, personalment, quan veia la pel·lícula, em sentia com en un remolí, com si els personatges estiguessin en un remolí. A vegades s'apropen més, a vegades menys d'això, però saps que tard o d'hora allò acabarà xuclant-los d'alguna manera.
Sí, potser en el cas de la Celine, que és la que intenta negar que això li ha passat, no? Ella diu que porta una vida feliç, no vol que la seva vida sigui canviada per uns terroristes, i llavors el que fa és no explicar a ningú que ha estat a Bataclan, perquè no vol que ningú la tracti de supervivent ni de víctima, no vol que la cataloguin com a tal. I li passa això que dius, no? Tot el que intenta reprimir acaba sortint i acaba trencant la seva cuirassa.
Això que has explicat dels veïns, preguntant si passava alguna cosa, clar, és molt bèstia, però és que, a més, crec que he llegit en alguna entrevista que havies fet que això ho vau rodar després de la pandèmia i, per tant, era com el primer cop que també es podien obrir les sales per tornar a entrar. O sigui que, en el fons, afrontàveu com un doble trauma, no? A la vegada, el de la pel·lícula i el real, no sé, era...
Sí, en realitat vam durant la pandèmia, sí. I clar, el tema era que quan estàvem rodant les escenes de Bataclan, de cop i volta estàvem en una sala de rock and roll que tots feien molt que no estàvem en una sala ballant. I notàvem, no?, com la figuració hi havia una energia molt potent i de cop i volta s'acabava el rodatge i és que teníem una sala de concerts per nosaltres per poder seguir de festa. I això es va notar. De fet, va haver-hi... Tothom va passar proves i testos i PCRs, però va haver-hi un brot després d'aquest concert que vam haver de parar el rodatge, perquè vulguis que no, hi havia centenars de persones i bueno, va sortir un brot de Covid brutal.
Doncs escolta, Isaki, moltíssimes gràcies per la pel·lícula, felicitats i molta sort amb l'estrena.
Moltes gràcies.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Torno al grup, però jo vull mencionar un nom perquè a mi em sembla indispensable que cada vegada que parlem de pel·lícules d'Isaki La Cuesta mencionem a Isa Campo, perquè és més que una gran guionista professional i companya en la vida, és que són un tàndem ja
brutal,
inseparable.
Sí.
És que, de fet, em va estranyar en el moment de fer l'entrevista perquè la Isa estava, però no sé, era com que en aquell moment s'havia de fer l'entrevista amb ell només, aquests
bueno, al
COVID, una mica...
Però aquest tema... És veritat que el guionista, de cara a la promo de les pel·lis, poques vegades es pensa en ell, i la Isa no només està fent les coses d'Isaki, a dia d'avui és una de les guionistes més demanades per escriure pel·lis i per coescriure.
I ha dirigit un capítol d'Apagón,
sí.
Que això sí que...
I la propera pel·li estava codirigida entre els dos. Sí.
Que es veurà plataformes, Apagón, no?
Està
en aquests moments. Ha arribat el teu moment!
Ah, sí, sí, clar. Que...
a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
¿Vas a meter preso a Videla?
A todos los responsables.
Que m'ho ha posat a huevo i ni així caigut, que ara venien les plataformes. Clar, o sigui, que tonto de mi.
Hi ha un guió que és no és de la Isa Campo, però està molt bé.
Doncs bé, aquesta, sentíeu, és Argentina 1985, que és la pel·lícula amb el Ricardo Darín, que, clar, arriba aquesta setmana a Amazon, però la qüestió és que és una pel·lícula que està dins del top 10 des de que sí. va tenir aquest pas, se suposa que breu i contingut, a la qual et dona allò la sensació de, ostres, podrien calcular una miqueta millor a vegades les plataformes quines pel·lícules poden tenir una sortida.
Però aquesta crec que és original d'Amazon, no?
Per això, per això. Que, una... que potser la podrien haver estrenat i després ja... Això, però bé, si no l'heu vista, doncs a Prime Video la teniu, no sé si l'has veure a Sant Sebastià.
Sí, però a mi no m'agrada.
No t'entusiasma
molt. No la compro aquesta, per moltes raons que segur que ja vau parlar la setmana de l'estrena, però ja a mi no m'entusiasma, no? I m'agrada molt, Santiago Mitre, però aquesta no m'agrada.
Potser sí que vols veure The Peripheral, que és aquest drama futurista amb la Chloe Grace Moretz, que s'estrena també a Amazon Prime. Els dos primers capítols aniran allò de dos en dos, per entendre'ns, i que, per exemple, ha tingut a Vincenzo Natali entre els directors.
Entre els directors.
I estrena en català, també, que quedi dit, The Peripheral, amb Chloe Grace Moretz, estrena en català a Netflix. Aquesta us agradarà, us ho prometo. S'estrena una sèrie el dia 25 i durarà fins al 28, també serà a dos capítols dia, per entendre'ns, El gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro. Una sèrie antològica on ell ha posat la seva ment a disposició cada capítol.
Pensava que quedaven més, no sé per què, no que s'estrenava ja.
25 a Netflix, els dos primers, i cada dia...
Se t'acumula la feina, eh?
Sí, perquè a més tinc encara la del Flanagan, que només he vist dos capítols, o sigui, queda acabar aquella per agafar aquesta.
Midnight Club.
Sí,
Val. A Netflix també, el dia 26, El Ángel de la Muerte, un títol una mica així retorçat, és la història real d'un assassí en sèrie, el que interpreta Eddie Redmayne, i també té Jessica Chastain de protagonista, per tant, una pel·lícula...
No la veuré.
No la veuré.
Detesto Eddie Redmayne.
Però fa d'assassí en sèrie, vull dir, pot estar bé. Una cosa perversa. Bé, a Movistar, una que s'ha vist a Sitges, No estaràs sola, You won't be alone, aquesta pel·lícula, estranyíssima, o sigui, és australiana però té en Noomi Rapace, que és sueca, fent de bruixa a la Macedònia del segle XVIII, i la pel·lícula jo la vaig veure i era un Terrence Malick, o sigui, una d'aquestes del sol entrant entre les fulles i una cosa una mica rara, bé, molt especial, però l'heu de veure. Aquesta no l'havies vist, no?
No, sé quina és, però no
però et recomano fer-li una ullada. També a Movistar s'estrena una minissèrie documental de 3 capítols sobre Victoria's Secret, sobre la marca de roba, que podeu imaginar el tipus de comportaments que exposa aquesta sèrie, de com eren tractades aquests àngels, no?, que els deien dels Victoria's Secret als anys 80. A Disney Plus, segona temporada d'American Horror Stories, i el dia 26, això li encantarà a l'Àlex, Star Wars, les cròniques Jedi, una sèrie d'animació en què cada capítol t'explicarà un personatge diferent de l'univers de Star Wars.
Vomitaria, ja no puc més.
Això, perdó.
És impossible. Arriba tot.
I el dia 23, en aquest cas, final de temporada de House of Dragon, aquesta, has tingut temps de fer-li una ullada.
No.
I el Senyor dels Anells, els dos primers...
Vaig veure els dos primers només perquè eren d'un amic i ja està.
Vull debat de si t'agrada més House of Dragon o Senyor dels Anells.
I de fet em va dir Jota, t'ha agradat? I li vaig dir, mira, no he entendido nada de nada, però és molt maca i està molt ben feta, o sigui, no vaig entendre res, o sigui, no, però és el meu problema amb aquest tipus de fantasia,
de la fantasia així èpica,
que no és mi rotllo.
Si no entres, però vaja, escolta, ja saps de què va el Senyor dels Anells, tampoc cal fer-se moltes palles mentals. Bé, doncs
I el fenomen continuen amb els serialitzadors a tot això, amb més propostes i més merdes?
Sí, però...
Sí, aquests caps de setmana estan, no?
Sí, de fet, bé, hem regalat algunes entrades per veure la sèrie del Marco Bellocchio, no? Esterno Note, que sobre l'Aldo Moro, molt prometedor, o sigui que els que hagueu guanyat, vaja, espero que l'hagueu viu. Sí, de mala nit, però hi ha altres coses a banda de serialitzadors.
El conde Drácula m'ha escrito una carta desde Transilvania. Quiere comprar una casa aquí. Tendrá que hacer un largo viaje para hablar con él.
¿Dónde vive? ¿En los Montes Cárpatos, según he oído decir?
Sí.
Doncs escolta, coses com Cabeza Borradora, doblet de Coppola, Dràcula i la tercera part del Padrí, Sin Perdón, El Hombre que Pudo Reinar, però jo he seleccionat, bàsicament, aquesta versió de Dràcula, que és el Nosferatu, de Werner Herzog i amb Klaus Kinski de protagonista, que la podreu veure el dimarts 25 a les 7:20, Dimecres 26, Sweeney Todd, l'última gran pel·li de Tim Burton, per mi, a les 10 i mitja. Ara arriba, per cert, la sèrie dels Adams a Netflix, d'aquí poc. Dimecres a les 10 i mitja i divendres, alerta, que això també és prou interessant. Divendres 28, hi ha una sessió de Irwick, aquella pel·lícula que es va veure a Sitges. Doncs estarà ella per fer un Q&A, és aquella pel·lícula de la nena amb les dents gelades, us en recordeu? Que a tu et va fascinar, aquella pel·li.
A mi em flipa ella.
És boníssima, boníssima, boníssima.
Doncs tot això ho podeu trobar a Fenomena, però...
Bueno, i Hare Krishna és per un tubo.
Com m'agrada que posis la música de Kundun.
Exactament. No és Hare Krishna, precisament, però bueno, va de lames, va de lames. I és que...
Estem molt budistes aquesta setmana.
No, s'han tornat bojos en aquesta ciutat. Per començar, això.
Soy Lucas Figueroa, director de la sèrie Ocel, que vamos a presentar mañana sábado aquí en Barcelona, en el evento Serializados. Nos invito a todos y a todas a que puedan asistir, porque Ocel es una serie que habla de quien fue llamado el niño lama español, allí por los 80 y por los 90, y es la primera vez que vamos a presentar esta serie hecha durante 5 años junto al propio Ocel, quien estará con nosotros mañana en Barcelona. A partir del 3 de noviembre la pueden ver en HBO Max, donde la estrenamos para España. Y nada, les invito a verla, ya sea en el evento de mañana Serializados o a partir del 3 de noviembre en HBO Max. Un abrazo grande para toda la familia de La Finestra Indiscreta.
Benvinguts al rock de La Finestra Indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
¿A qué huele?
A poca cosa.
A champiñón. Y también al olor del animal que se la comió.
Cierra los ojos.
A libreta que huele a piscina y también un poco a café.
També una de les estrenes de la setmana, Els cinc diables, Desi, molt breument, perquè sé que t'agrada molt la pel·lícula, però hem d'anar amb la directora.
És de les meves favorites. Només dic que una mica s'ha estès aquesta idea de que és un melodrama con elementos fantásticos. No, és una pel·li de fantasia pura, que parteix de la fantasia d'una història fantàstica pura i dura per parlar de qüestions molt interessants com la identitat de gènere, el concepte de família, com s'ha de trencar amb la idea aquesta de la família nuclear... És una pel·li queer, a més, és una pel·lícula que parla dels afectes d'una manera molt maca i fent servir la fantasia com a eina, i a mi m'entusiasma, m'agrada molt.
A mi també la vaig veure a Cannes, en realitat, i quan la vaig veure vaig pensar, ostres, aquesta pel·lícula hauria d'anar a Sitges. Ha estat a Sitges i allà he tingut, a més, la sort de que ha vingut la Lia Missius, la seva directora, i, per tant, podem oferir-vos aquesta entrevista. Sobre la seva pel·lícula, bé, expliqui'ns una miqueta l'origen d'aquesta idea, perquè, sobretot, és una pel·lícula de la que em captiven les seves imatges. A mi m'agrada moltíssim. Volia saber si, d'alguna manera, aquestes imatges se li havien aparegut en somnis i després calia buscar la història, o si en realitat va ser una escriptura de guió normal. Bé, expliqui'm el procés una miqueta.
Alors, la première image que j'ai eue quand j'ai pensé le film, c'était vraiment l'image d'une jeune fille qui criait devant un feu.
Sí, en primer lloc hi havia la imatge d'aquesta nena que no se sap ben bé d'on ve, i unes ganes, moltes ganes d'explicar la història d'aquesta nena, que és una mica estranya, una mica burlesca, i que té un do màgic per les olors, unes olors que guarden pots, i de fet té l'olor de la seva mare també guardada en un pot. I a partir d'aquí anar construint la pel·lícula. De fet, sí que són imatges, no necessàriament imatges de somnis que jo pugui tenir durant la nit, sinó imatges de somnis, de somiar desperta una mica, i a partir d'aquestes imatges anar creant el guió.
M'agrada que parli d'això de l'olor, no? Perquè l'olor és un sentit, i crec que els sentits i els elements tenen molt a dir en aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula que bàsicament és una combinació de foc i d'aigua, no?
Oui, alors, c'est vrai que ce qui m'intéressait dans le sens de l'odorat, c'est un sens qui est invisible, et c'était comment filmer l'invisible et comment...
Sí, m'interessava especialment el sentit de l'olfacte, perquè les olors són invisibles, no es poden captar. Llavors, com podíem captar aquests somnis, aquests records que ens ofereixen, amb imatges que potser ens porten a coses que estan amagades. I els elements, no només el foc i l'aigua, perquè també hi ha la terra i el vent en les pel·lícules, i això em venia una mica referenciat per lectures que havia fet abans sobre psicoanàlisi relacionat amb l'aigua i els somnis, i veure aquesta relació entre els elements i els somnis i tot el que ens poden aportar en quant a coses que estan amagades.
Una altra cosa que m'agrada, no desvetllo res si al principi de la pel·lícula estem veient una sèrie d'imatges que en realitat no seran fins molt a la part final de la pel·lícula, no? I m'agrada que les cartes estiguin sobre la taula, no? No és tan important els girs que hi haurà a la pel·lícula, sinó el, com diria, el sentit tràgic, no? El destí tràgic dels personatges.
Oui, c'était dans l'idée comme ça que une image hantée...
Hi ha imatges de... que afecten aquesta nena que està investigant o està intentant saber d'on ve, què passa amb tot això. Són preguntes molt existencials i, de fet, funcionen com a flash que li obren la porta, la porten cap al passat. I tot plegat a mi em remet a un escriptor francès que es diu Quignard, que té la teoria que totes les imatges que passen abans que el nen neixi queden d'alguna forma marcades en aquella criatura. I aquí hi ha, doncs, la imatge del foc, de la massacre i tot plegat, coses que en realitat segueixen sent allà encara que siguin invisibles.
És el moment de parlar de l'Adele. És una actriu que des de que va explotar, per entendre'ns, a mi m'ha semblat increïble la feina que fa. S'ha adaptat a tots els terrenys, a personatges, doncs això, aquí, a tot tipus d'edats, de personalitats. Bé, no sé, expliqui'm com ha sigut treballar amb ella.
C'est vrai qu'Adele, je trouvais vraiment une comédienne très talentueuse.
Adele és una actriu amb moltíssim talent, és molt justa, jo crec que ara mateix és la millor actriu francesa, i m'interessava moltíssim treballar amb ella perquè representava l'oposat a la Joanne, el personatge de la Joanne. El personatge de la Joanne, al principi, és un personatge molt fred, molt dur, tancat en si mateix, una persona que està morta per dins, d'alguna manera, tot i que no sigui ben bé morta, sinó que representa que és com un volcà extingit, i en canvi l'Adele estava just a l'oposat, al contrari, no? És una persona molt vitalista, que cal contenir, i de fet m'interessava mostrar com la Vicky, en aquest viatge cap al passat dels seus pares, descobria aquesta mare vitalista, aquesta mare amb vitalitat, i podíem fer que la Joanne, aquesta armadura que la Joanne s'havia muntat al seu voltant, s'obrís i ella pogués explotar d'alguna forma. Però no perquè de cop i volta tingués la vida, sinó perquè ja l'havia tingut, ja era vitalista de per si, i ha sigut molt interessant treballar amb ella.
Més per les imatges que per la història, li agradaria o li molestaria que li digués que aquesta pot ser la Carrie del cine europeu?
No, pas du tout, ça me gêne pas, surtout une comparaison comme ça. No, no, c'est vrai que hi ha...
No em desagradaria gens, tot i que és una comparació una mica gran. De fet, hi ha moltes influències entre el cinema d'una banda i l'altra de l'Atlàntic, i no és que jo volgués imitar-la, però està bé.
Ara li faré una pregunta més relacionada amb el cinema de gènere. Aquí a Catalunya, a Espanya, hi ha hagut una gran explosió de directores els últims anys, però no de directores que fan pel·lícules com la seva, de cinema de terror o fantàstic. En canvi, a França tenim molts exemples de vostès fent aquestes pel·lícules, obtenint grans premis, grans èxits. Què fa falta perquè aquí les directores s'atreveixin a fer quelcom més que les pel·lícules que se suposa que les dones han de fer, per entendre'ns? Com ho han aconseguit vostès?
Alors, en fait, je pense pas qu'il y ait une explosion, parce qu'en fait, on parle de Julia Ducournau, en gros, mais il n'y a pas...
Bé, es parla d'explosió, però en realitat és Julie Ducournau, la gran representant. I potser no hi ha tanta explosió, potser no hi ha tantes dones, sinó que una de sola és representativa o sembla que representi a tota la resta. Continuen havent-hi molts homes encara en el món de la direcció, com a mínim a França, no sé com està a Espanya o a altres llocs, però sí que hi ha molt la voluntat de trencar barreres, d'acabar una mica amb el cinema d'aquest naturalisme i d'aprofitar els nous gèneres per poder mostrar noves maneres màgiques d'explicar la vida, nous sistemes de creença, tot un nou món que fins ara no s'ha explicat.
Field on a fine summer night if you sit all alone. Només dic que aquest nom, Adele, és Adele Exarchopoulos, no la protagonista de la pel·lícula, perquè no ho havien dit.
I jo, que he començat amb unes velles antigualles meravelloses, acabem en primera part del programa també amb una gran antigualla, Irene Ryan, que va fer el paper d'aquesta dona que canta a Pippin, el musical de Stephen Schwartz, dirigit per Bob Fosse, que diumenge fa 50 anys i que ens explicava com s'ha d'educar un futur rei d'Europa.
To take. I never thought about how much I weighed when there was still one piece of cake. Maybe it's meant the hours I've spent feeling broken and bent and unwell, but there's still no cure so heaven sent as the chance to raise some hell. Everybody, oh, stalwart and steady. Give me a night that's romantic and long, and give me a month to get ready. Now I could waylay some aging roué and persuade him to play in some cranny, but it's hard to believe I'm being led astray by